época, claro, piensa, en fin, vamos a hablar de tiempos.
Sí.
Para doblar una película la doblábamos en 5 días, hoy se dobla en 1 día.
Mm.
O sea, esa es la diferencia. O sea, antes se hacía el concepto ensayo, que ahora prácticamente no existe. O sea, cuando teníamos que hacer una película que se consideraba que el papel era importante y difícil, entonces nos pasaba la película y hacíamos un ensayo. Hacíamos un par o tres de sesiones de ensayo antes de grabar. Imagínate, claro. Y luego, por otra parte, el poner la escala labial en su sitio, el ajuste de películas, o sea, se cogía el texto original, la traducción, se los hacía la adaptación, y una vez hecha la adaptación, en fin, se ensayaba para que todas las labiales y la boca coincidieran al máximo posible. Eso era un aspecto técnico. Y luego había el artístico, que también nos exigían mucho más.
Cinema a la xarxa, Víctor Alexandre, benvingut.
Bon dia, Albert.
Avui parlem de doblatge.
Sí, parlem de doblatge perquè aquesta veu que escoltàvem era la d'Arseni Corsellas, un actor de doblatge, una de les grans veus del doblatge a l'estat espanyol, i quan dic grans, vull dir, ho dic en el sentit més elevat, eh? Algunes de les veus històriques del doblatge són, per exemple, Juan Manuel Soriano, Rogelio Hernández, l'Elsa Fàbregas, el Manuel Cano, Joaquín Díaz, el José Luis San Salvador, Mari Lluïsa Solà, en Constantino Romero o l'Arseni Corsellas. Tots ells, grans veus de doblatge, doblatge fet a Barcelona, que és on sempre s'ha fet el millor doblatge, entre altres coses perquè el doblatge va néixer justament a Barcelona, en els anys 30, la dècada dels anys 30 del segle passat. I aquesta era la veu d'Arseni Corsellas perquè doncs, fa molt poc que ens ha deixat. Concretament, el 17 de novembre passat, a l'edat de 86 anys. Arseni Corsellas era empordanès, era de Figueres, i la llista d'actors que va doblar al llarg de la seva vida doncs, era llarguíssima, immensa. Un miler de veus, podríem dir. Professionalment, la seva veu estava conceptuada com a molt greu.
Home, doncs en un cas de doblatge, molt greu sol ser molt greu.
Sí.
Solen ser veus...
Sí, han de ser, per exemple, veus estil Constantino Romero, també, aquest tipus de veus, o la de l'Arseni Corsellas. Ara se li havia estovat una mica, ja era gran, no era la mateixa, la veu també va canviant amb l'edat. Entre els actors, per dir alguns dels actors que ell va doblar, dels actors importants que Arseni Corsellas va doblar, doncs podem esmentar Cary Grant. A Cary Grant el va doblar 3 vegades. A Jack Nicholson el va doblar 4 vegades. A Hugo Tognazzi, a Richard Widmark, 5. A Yul Brynner, 6 vegades. A Gregory Peck, 7. A Michael Caine i Albert Finney, 8 vegades. A Kirk Douglas, Anthony Quinn, a Donald Sutherland i Omar Sharif els va doblar en 9 ocasions, a Tyrone Power 10, a Richard Burton 12, a Charlton Heston i a Bo Reynolds 14.
Això va creixent, eh?
No, Déu-n'hi-do, va creixent, sí, no. A Marcello Mastroianni 15, després també va doblar moltes vegades Nick Nolte i Christopher Plummer 17 vegades, o Rock Hudson i Burt Lancaster, que els va doblar 18, en 18 ocasions. Ara, justament, escoltarem una pel·lícula protagonitzada per Burt Lancaster, que és el film El judici de Nuremberg, en el qual doncs Arseni Corsellas doblava el seu personatge. És el personatge del jutge nazi Ernst Janning en l'escena de la seva declaració davant el tribunal de Nuremberg.
No resulta fácil decir la verdad. Pero si tiene que haber alguna salvación para Alemania, los que sabemos que somos culpables debemos admitirlo, sea cual fuere la pena y la humillación que nos cause. Mi abogado pretende que ustedes crean que no sabíamos nada de los campos de concentración. Ignorarlo. ¿Dónde estábamos? ¿Dónde estábamos cuando Hitler empezó a clamar su odio en el Reichstag? ¿Dónde estábamos cuando nuestros vecinos eran arrastrados a medianoche a Dachau? ¿Dónde estábamos cuando la terminal de ferrocarril de todos los pueblos de Alemania, los vagones para el ganado, eran utilizados para trasladar niños hacia el terrible destino de su exterminio? ¿Dónde estábamos cuando nos llamaban a gritos en la noche? ¿Estábamos sordos? ¿Mudos? ¿Ciegos? Mi abogado dice que no sabíamos nada del exterminio de millones. Nos justificaría diciendo que solo conocíamos el exterminio de unos cientos. Es que por ventura eso nos hace menos culpables.
Que difícil ha de ser doblar, eh?
És difícil, clar, és una professió. Sí, 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 és difícil.
Vaig parlar amb un doblador fa poc i em deia que ell, després d'haver parlat, fent l'entrevista, diu, en un moment determinat hi ha hagut una P que ha picat més del compte. Jo, sí. Ostres, no he notat absolutament res.
Quan bufen les P, sí, s'ha d'anar en compte. Per això cal no posar la veu davant mateix del micròfon, sinó sempre una mica de costat, perquè si no... De fet, a vegades s'han fet servir unes pantalletes als micros perquè les P no rebotin, però sí, però no només
però
això.
En una entrevista, no estava doblant res, sinó en l'entrevista he dit, ai, una P que se m'ha escapat, ostres.
Sí, 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 però clar, quan dobles és més responsable. Ja no estàs parlant tu, sinó que està parlant el personatge i mereix un respecte a l'actor. I aleshores has de fer bé i has de fer les inflexions pròpies que fa l'actor, encara que cada llengua té els seus matisos. I no pots fer, és a dir, si dobles algú en anglès, no pots fer els matisos de la llengua anglesa, aquella musicalitat,
sí,
perquè
també
seria artificial, eh? Però has de transmetre justament el que estan dient. És una tècnica com una altra.
Això era el judici de Nuremberg, eh?
Sí, exacte, el judici de Nuremberg de l'any 1961, de Sally Kramer, pel·lícula a la qual el règim franquista, per raons ideològiques òbvies i simpatia amb el nazisme, doncs li va canviar el títol i li va posar Vencedores o Vencidos.
Endavant.
Una cosa ambigua, eh? I la pel·lícula, bé, aquí, doncs, Burt Lancaster estava esplèndid en aquest personatge, com hem sentit, doncs, a través de la veu d'Arseni Corcelles. Burt Lancaster, Corcelles el va doblar també a pel·lícules com Veracruz, Trapeci, Que viene Valdez, El tren o Atlantic City. Ara tornem a escoltar Arseni Corcelles en una entrevista que va concedir a una emissora de ràdio espanyola mig any abans de morir. Corcelles parla de l'única vegada que ell va doblar Clint Eastwood i va ser Vesperon, a la que podria ser la darrera pel·lícula de Clint Eastwood com a actor. Com a director no, perquè en té una altra, però com a actor sí, perquè estem parlant d'un Clint Eastwood que ja té 89 anys. Aquesta pel·lícula es diu Mula, és recent, i Constantino Romero sempre havia doblat Clint Eastwood, però clar, Tino Romero va morir el 2013, i aleshores després ja l'han doblat altres veus. A Mula és Arseni Corcelles qui el doble, i Corcelles parla d'això.
Alguna vez me ha convocado, incluso.
Pero bueno.
Hombre, la más reciente que para mí es la Mula de Clint Eastwood.
El año pasado, qué peliculón.
Esta es la más reciente, sí.
Era, fíjate, nunca habías hecho de Clint Eastwood, ¿no?
No, jamás. Bueno, Clint Eastwood lo había doblado siempre mi compañero.
Constantino
Romero, exacto.
Eso es.
Ese lo dobló toda la vida. Pero curiosamente Constantino tenía una voz preciosa, una voz muy bonita, pero Clint Eastwood no la tiene así. O sea que el otro día cuando, en fin, ahora todo eso ha cambiado mucho. Antiguamente un empresario tenía una película, la mandaba a un estudio de doblaje donde había un gerente que distribuía el trabajo. Y decía, pues la ajusta este señor, la dirige este, y este director que yo he convocado, pues va a convocar a su vez a los actores. No, ahora no. Ahora normalmente viene casi del cliente. Ya los americanos, en fin, resumiendo, que para doblar a Clint Eastwood dijeron, bueno, había que hacer pruebas. Y entonces hicieron pruebas entre una serie de compañeros de Madrid y de Barcelona y tal, y bueno, mira, no sé por qué, pero me eligieron a mí. Bueno, pues muy bien. Y entonces el director, el que dirigió este doblaje, claro, me dijo, mira, lo que tienes que hacer es imitarle, o sea, hacer su voz y tal, porque toda la vida se ha puesto una voz que no era la suya. Y ahora vamos a, en memoria de, en fin, pero ahora vamos a ponerle la voz suya. Y me casi, en fin, no sé, me obligaba, ¿no? Y yo lo hice, pero un poco sin estar muy convencido.
Clar, perquè deies abans, has d'imitar una mica la forma de parlar, però
sí,
que
sí.
Una altra llengua, és molt difícil.
A vegades l'actor original millora en presència sonora, diguéssim, perquè la veu del doblador és una veu millor que la de l'actor original. I a vegades, doncs, això s'havia fet amb actors espanyols, que se'ls doblava...
Sí, això ens ho has explicat alguna vegada, que hi havia actors que els doblava un altre actor.
Sí, exacte. Ell mateix, el Mercè, mateix Arseni Corcelles, havia doblat algun actor espanyol perquè sonava millor la veu de Corcelles que la seva.
No, clar.
No deixa de ser una perversió, perquè, clar, a veure, l'actor és una figura completa i la veu va implícita al l'actor. No? Si has de posar la veu d'un altre, ja no ets un actor complet. Però Clint Eastwood, per exemple, que és molt més gran director que no pas actor, però la veu que té és una veu més primeta, i en canvi la de Constantino Romero li donava una força molt, molt més gran. I per tant influïen l'imaginari, diguéssim, dels espectadors de l'estat espanyol a l'hora de veure doblades les seves pel·lícules, perquè associaven la veu de Clint Eastwood a la de Tino Romero, sense saber necessàriament que es deia Tino Romero, aquest doblador, oi? Bé, Arseni Corcelles és tota una vida dedicada al doblatge. Ell comença des que tenia 18 o 19 anys i, bé, per bé que va intervenir també en alguna pel·lícula com actor, però molt poc. Va fer Destino Estambul 68, de Miguel Iglesias, i Amor propio, de Mario Camus, com actor. La resta, ell treballa sempre com a doblador. Ara l'acomiadarem escoltant-lo doblant a Sean Connery. A Sean Connery el va doblar 22 vegades.
Aquest és el rècord, no?
Sí, és el que 22. Més. És moltíssim, eh? Hi ha moltes pel·lícules de Connery. No totes les va doblar Arseni Corcelles, però déu-n'hi-do, 22. És l'actor que Corcelles més ha doblat. I, curiosament, només en una de les pel·lícules de la sèrie James Bond.
Les que va fer.
Sí. Només a una que ja era una pel·lícula tardana, que era Mai no diguis mai més, que Sean Connery havia abandonat la sèrie Bond i al cap d'uns anys el van tentar econòmicament. Ell havia dit que mai més tornaria, i aleshores va dir Mai no diguis mai més, i la va fer aquesta amb la Kim Basinger. Aquí Corcelles va doblar Sean Connery fent de James Bond. Altres vegades que Sean Connery ha parlat amb la veu d'Arseni Corcelles han estat, per exemple, La trampa, La casa Rússia, La caça de l'octubre roig, El vent i el lleó o La dona de palla. Com hem dit, avui li hem dedicat aquest cinema a la xarxa, a Arseni Corcelles, recordant que ens va deixar recentment, el 17 de novembre passat, a l'edat de 86 anys, i li direm adéu precisament escoltant la seva veu en una escena de la pel·lícula La dona de palla, protagonitzada per Gina Lollobrigida i Sean Connery.
Usted es una mujer que me desconcierta. En usted parece haber varias mujeres.
¿De veras? Pues yo solo conozco a una.
Hábleme de ella.
Es como la está viendo.
Oh, muy bonita. Y ambiciosa.
No, ya no lo soy.
Pues ¿por qué dejó Italia?
Esas ciudades del sur son buenas para turistas. Pero para sus habitantes pobres son un infierno. Yo no tenía a nadie. Y me vine a Inglaterra.
¿En busca de una vida mejor?
Sí.
¿Y la ha encontrado?
No. Todavía no. No. No quiero decirle nada más.
Ya me ha dicho bastante. María, se quedará usted, ¿verdad?
Váyase, señor Richmond. Es un hombre atractivo, pero no me interesa. Ni usted ni tampoco su tío.
Es una lástima, porque los dos estamos fascinados por usted.